Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arter entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.
A COPE Catalunya i Andorra comencem les converses gironines cada setmana amb una personalitat rellevant de la vida política, econòmica, cultural o social de Girona. Us parla Lluís Arter, aquest és un programa que fa possible la Diputació de Girona fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. I la proximitat és setmanal amb en Josep Víctor Gay, que saludo. Víctor, com estàs?
Molt ben trobats en aquestes vigílies de Nadal i amb el convidat possiblement més destacat que hem tingut en aquesta gairebé vintena temporada de programa. Per tant, doncs, donem pas al nostre convidat.
Sí, abans de fer-ho, però, m'agradaria també donar l'agraïment al nostre company, alhora que amic, Àngel Rodríguez, que ens assisteix tècnicament avui i que, a més a més, ens cedeix amablement amb els companys de la Delegació de Mitjans del Bisbat de Girona, les instal·lacions de l'estudi de ràdio. I ara sí, donem pas al nostre convidat avui, i com és tradicional en aquestes festes nadalenques, i ja van uns quants anys, Víctor, tenim el costum de demanar doncs, al nostre bisbe que ens acompanyi i que doncs, tingui una conversa amb nosaltres en aquestes dates nadalenques. Avui, efectivament, ens acompanya Fra Octavi Vilà, bisbe de Girona. Senyor bisbe, benvingut, gràcies per ser amb nosaltres en aquestes converses gironines.
Moltes gràcies a vosaltres per la invitació.
Bé, el 21 d'abril d'enguany va ser ordenat com a bisbe, han passat uns mesos. Jo li demanaria doncs, que ens expliqui què ha estat el millor d'aquests 8 mesos, què és el millor que s'ha trobat a la seva arribada com a bisbe de Girona.
Diria que el millor ja ho vaig copsar uns quants dies abans de l'ordenació episcopal, quan vaig començar a tenir contacte amb alguns moviments i grups de la diòcesi, que és la molt bona acollida, o l'excel·lent acollida, podria dir fins i tot, no? Que això reconforta i anima molt, sincerament. Estic molt agraït per l'acollida, tant dels preveres com de la gent que integra les comunitats parroquials, com a vegades fins i tot de gent no tan propera a l'Església, però que forma part de la societat gironina, i això és molt bonic.
Bé, fa un any, vostè era l'abat de Poblet, no sé si en aquell moment, no es tracta de fer història, encara que sigui recent, ja sabia o li havia arribat algun toc, diguem-ho així, però amb què es diferenciarà el seu Nadal d'enguany del Nadal de fa un any?
Bé, substancialment en moltes coses. Fa un any no havia rebut cap toc, ni cap input, ni cap indirecte. Potser alguna indirecta, però que no vaig saber cap tant en aquell moment. I la primera notícia del possible canvi la vaig tenir, si no recordo malament, era el 4 de febrer. Encara faltava un mes i escaig. És molt diferent la manera de viure el Nadal en una comunitat monàstica que suposo que el viure enguany, que és un entremig també de com el vivia abans d'entrar al monestir, i com l'he viscut al monestir. El monestir és una comunitat amb la qual es fa la vida comunitària sempre amb els companys que la integren, i el Nadal és una festa íntima, diguem-ne, en què tothom està a casa, es fan algunes celebracions, òbviament litúrgiques, les habituals, però algunes altres celebracions interiors de la comunitat, com algun berenar sopar el dia de Sant Esteve, el dia de Reis, també es visualitza més o menys la vinguda dels Reis. Són activitats que es fan dins de la comunitat, i això a vegades a la gent sorprèn una mica, no? Perquè la gent es pensa potser que som com una altra comunitat religiosa, potser amb activitat apostòlica, que la gent va per Nadal a casa. En una comunitat monàstica, òbviament, aquestes festes se celebren dins de la comunitat, tant el Nadal com també la Pasqua.
Bé, el Nadal es diu en família. Quin paper ha de jugar la família en la transmissió de valors als fills? Ha de ser la primera escola que han de tenir els nostres fills?
La formació dins de la fe té tres potes, diguem-ne, no? La família, l'escola i la parròquia, la comunitat parroquial. No totes tenen el mateix paper ni la mateixa intensitat. La família ha de ser el primer element d'evangelització, d'inculcar la fe en els infants, tant coses tan simples com ensenyar una mica les pregàries més elementals, introduir una mica en els costums que al llarg de l'any visualitzen una mica també la fe, etc. L'escola és qui té un paper també important, però no pas el principal, que ha de formar la formació religiosa, evidentment, i després la formació dins la parròquia, que aquesta és molt més important també, perquè és la que forma per la primera comunió, posteriorment per la confirmació, la que va consolidant dins de la fe. Són tres elements, però diria que el de la família és el més fonamental i que a vegades cuixeja bastant.
Bé, un altre aspecte possiblement tòpic d'aquests dies és si el Nadal cristià s'ha anat desdibuixant amb la nostra societat, doncs per passar-se a ser un Nadal, fins i tot podríem dir comercial, fins i tot, no? És a dir, quin és el paper de l'església, de les parròquies, del bisbe, doncs d'alguna manera podríem dir de recuperació del sentit cristià original del Nadal.
L'any litúrgic, la distribució de l'any litúrgic ens ajuda a viure la fe. I en aquest aspecte del Nadal ho estem vivint, com, per exemple, els nostres carrers s'il·luminen ja quan encara no ha començat el temps d'Advent i una mica en precipitació. Fins i tot diria que en alguns moments hi caiem nosaltres mateixos, de posar els pessebres abans d'hora, de viure aquest ambient nadalenc abans d'hora. Hi ha un temps per cada cosa, no? Hi ha un temps d'Advent que són 4 setmanes i escaig, depèn de com cau el Nadal de dia de la setmana. I després ve la celebració del Nadal, que inclou des del 24 de desembre al vespre fins al diumenge del baptisme del Senyor. Els temps litúrgics són ben definits, però veig que estem caient també nosaltres mateixos en les dinàmiques que la mateixa societat ens porta, no? I obviem una mica aquesta preparació, que crec que és molt important. Totes les festes, quan s'esperen, quan se preparen, etc., es disfruten més quan arriben les festes. Si ho precipitem, perdem una mica el sentit.
Bé, Catalunya i les comarques de Girona també estem rebent des de fa dècades moltíssimes persones d'arreu del món, persones que venen amb la intenció de poder viure dignament. Moltes d'aquestes persones s'hi juguen la vida amb pasteres del mar, algunes d'elles passen també per situacions amb màfies. Hem oblidat, senyor bisbe, que molts dels nostres avis també varen ser, en el seu moment, emigrants?
Això ho oblidem amb molta freqüència. El nostre país també ha viscut moltes vegades el fenomen migratori. Podem recordar, per motius polítics, essencialment l'any 39, en què moltíssimes milers de persones van haver de marxar del país, van haver de refugiar-se majoritàriament a França o posteriorment a Llatinoamèrica, i van patir molt les conseqüències, sobretot quedant-se a Europa, quan al cap de molts pocs mesos Europa es va veure immersa en una guerra mundial, no? Però abans també hi havia hagut immigracions per motius econòmics, també a Llatinoamèrica, i n'hi va haver també als anys 50, 60, quasi bé fins als principis dels 70, per exemple, a Alemanya, un fort pes de la immigració, també per trobar treball, i crec que molts encara retenim en la memòria aquells trens que al setembre travessaven el nostre territori amb gent que anava a la barema a França. Per tant, som un poble que hem sigut migrants cap a d'altres països per tal de buscar un futur. Per això hauríem de ser més conscients quan la gent fa cap aquí a les nostres terres buscant aquest futur que no troba a casa seva per molts motius, principalment econòmic, però també a vegades també per motius polítics, com pot ser en grans països de l'Àfrica subsahariana o del nord de l'Àfrica.
Bé, tornant a l'esperit nadalenc d'aquests dies, que vivim i viurem encara fins a Reis, diguem-ho així, els infants, com hauríem d'explicar als infants, als joves, això, el sentit original del Nadal, no? Els infants especialment viuen doncs la joia dels carrers, diguem-ho així, els regals, però s'educa els infants, o s'hauria d'educar més els infants, concretament, i els joves, respecte al Nadal.
S'hauria d'aprofundir, no només els infants i els joves, sinó tots plegats en el que representa el misteri del Nadal. Ens quedem sovint amb l'estampa dolça i tendra del naixement, d'uns pastors, etc., sense entrar massa a fons en el que representa. És el moment clau, junt amb l'encarnació, en què el fill de Déu es fa home per compartir la nostra humanitat, I si es fa home per compartir la nostra humanitat és per compartir fonamentalment els nostres problemes, la nostra manera de viure, que està plegada de situacions complicades. Abans parlàvem de la migració. El mateix relat evangèlic ben aviat ens posa Josep, Maria i Jesús emigrant cap a Egipte, diguem-ne, per raons polítiques, potser podríem dir en aquell moment. També la mateixa imatge de néixer en un pessebre a Betlem per una disposició administrativa del cens que havia demanat a Octavi August, etc. Vull dir, són situacions que el fan humà des d'un bon principi. I hauríem de posar una mica més el ressò en aquesta humanitat que està encaminada a un procés final, a una decisió final, que és morir a la creu i ressuscitar, i ressuscitant donant-nos la vida, no? No es pot entendre ni l'Encarnació ni el Nadal sense, diguem-ne, el misteri pasqual, que és el centre de la nostra fe. I això potser s'hauria d'aprofundir bastant sovint.
L'Església Catòlica, a través del Santoral, recorda sovint aquells primers màrtirs del cristianisme. Bé, persones que a través del seu testimoni cristià varen perdre la vida. Li volíem preguntar quins són els màrtirs actuals del món que vivim, els màrtirs del nostre temps.
Dins màrtirs entesos com a tal, és a dir, gent de fe que perd la vida, en trobem també en molts països. N'hem trobat en diverses circumstàncies històriques al llarg del segle XX, dels víctimes dels règims totalitaris tant de dretes com d'esquerres a Europa. Actualment ho veiem també a l'Orient Mitjà, en alguns països del nord de l'Àfrica, ho hem vist també en conflictes amb dictadures a Llatinoamèrica. Són gent que donen la seva vida per donar testimoni de Jesús enmig de la seva societat, i molts cops no són gent nascuda al lloc, sinó que són missioners, vull dir, gent que ha anat a evangelitzar i ajudar aquestes comunitats. Però hi ha també altre tipus de màrtirs, no? És la cerimònia del Jubileu de l'any 2000, al Coliseu, Sant Joan Pau II va voler reflexar aquesta pluralitat del martiri que va més enllà dels límits de l'Església. Recordo, per exemple, un personatge que ell reivindicava en aquell moment, que era Dietrich Bonhoeffer, que va morir víctima del règim nazi. I això, el testimoni de la fe, testimoni d'aquest amor de Déu que ens demana pels germans, va més enllà dels límits de l'Església, és més universal.
Bé, tornem un xic a casa nostra. Els gironins, especialment els de la ciutat de Girona, han detectat amb el nou bisbe que, en certa manera, els actes no estrictament religiosos, els que corresponen, doncs, al temps litúrgic, han tornat a la catedral. És a dir, la catedral, que per la seva situació geogràfica en l'estructura de la ciutat sembla llunyana, alta, no? Però, en canvi, doncs, un seguit d'activitats no estrictament pròpies, doncs, de la litúrgia, sembla que han tornat a la catedral. Segurament no és un procés de la mà de Fra Octavi, però hi ha ajudat molt. És com allò, sembla que sense dir-ho obertament, però és un dels objectius, entre molts d'altres i possiblement més importants. Però la catedral ha tornat a Girona.
La catedral de Girona, com altres catedrals d'altres poblacions del nostre país, estan, diguem-ne, en una situació geogràfica, potser podríem dir, potser complexa, no? Estan al dalt de tot del cim dels turons de les ciutats, ocupen habitualment l'espai que ocupaven els temples romans en el seu moment, i el créixer la ciutat cap a una altra direcció potser la fa una mica distant, no? Pensem que tant la catedral de Girona com el que era l'antic Palau Episcopal ocupen una posició dominadora sobre la ciutat, que ja reflexa una mica el que va ser en els seus orígens, la influència de l'Església dins de la ciutat. Això a vegades fa difícil que s'hi puguin celebrar segons quines cerimònies o que la gent hi pugui acudir amb facilitat. És cert que també hi ha certs problemes d'aparcament pels voltants, el qual encara complica més la situació en alguns moments, per alguna celebració, com va ser, per exemple, el funeral per les víctimes de la Dana de València, es va triar el Mercadal perquè és més fàcil d'accés. Això demana, doncs, que la catedral, sense perdre mai el seu sentit, que és el de ser el primer temple de la diòcesi, la seu del bisbe, s'obri a d'altres actes. I crec que és bo, sempre i quan siguin en consonància amb l'entorn i amb l'edifici, no? I això és bo, perquè propicia que en alguns moments la societat s'apropi aquest edifici que a vegades veu al passar, a vegades veu de lluny, i no s'acaba, diguem-ne, de fer en certa manera seu. És un tema que també hem tractat a vegades, per exemple, per les festes de Nadal, de buscar algun tipus d'activitat al voltant de l'edifici de la catedral que atraigui una mica més la gent, perquè si no la catedral queda al marge d'aquestes celebracions que es consideren més al cercle, al centre comercial de la ciutat. No? Crec que és important que la catedral tingui un paper, no diria central, però sí fonamental dintre de l'activitat de la ciutat, principalment religiosa, òbviament, i després també social i cultural. Just abans de l'estiu vam fer una trobada al final de curs de moviments juvenils a la catedral, que va consistir, la part final, en una pregària, però la part inicial en una visita dels joves per diferents àmbits, no? El campanar, el presbiteri, etc. I molts d'ells ens deien que no havien estat mai a la catedral, amb la qual això demostra que no hi ha una excessiva connexió. Potser això també s'hauria de fomentar a partir de les escoles, etc., tant per l'àmbit religiós com també, òbviament, per l'àmbit artístic i històric.
Vostè, en la seva participació setmanal al programa El Mirall de la cadena COPE, programa que emetem els divendres, va dir que l'amor és un sentiment personal que, com a creients, ha de guiar la nostra vida. No és un camí fàcil. Quines pautes ens donaria per fer-ho possible?
Emmirallar-nos en el nostre model, no? Qui ens va parlar de l'amor, dels dos manaments fonamentals de l'amor, vertical i horitzontal, podríem dir, vertical cap a Déu, horitzontal cap als germans, és Jesucrist. I se sintetitza en la famosa frase que Déu és amor, no? Si nosaltres som creients, aquest amor no és per compartir-lo només amb Déu, de manera vertical amb nosaltres, sinó és per compartir-lo amb els altres. I quan diem els altres, diem tots els altres, no els altres que ens són afins o que ens sentim més o menys propers, sinó en general. Abans parlàvem de la immigració, doncs els altres també són els que venen d'altres països. Això ho va explicitar molt bé Jesús en la paràbola de l'acolliment dels altres, no? Aquella persona abandonada, que un sacerdot passava de llarg, un altre levita passava de llarg, etc., fins que un fariseu el va acollir, no? Això és important que ho tinguem present, que aquest amor és per compartir-lo amb els altres. I no podem dir que tenim fe si no compartim aquest amor amb els altres. Són dues coses que van íntimament relacionades.
Bé, el nostre bisbe procedeix, diguem-ho així, d'una comunitat monàstica i, per tant, coneix molt bé la realitat de les comunitats religioses del nostre bisbat. Quin diàleg ha establert, doncs, especialment amb les contemplatives, que no són massa nombroses, però de tota manera semblaria que és un diàleg més fàcil.
Bé, tenim algunes encara comunitats contemplatives a la diòcesi. Tenir una comunitat contemplativa sempre és una gran riquesa, no? Perquè és una comunitat que prega, que porta una vida arreglada, etc., i que serveix moltes vegades de referent als preveres i els cristians de cada diòcesi, i que sobretot ho fa a través del seu paper d'acolliment, no? Dins dels diferents carismes. A hores d'ara encara tenim potser la comunitat més nombrosa, és la de les Clarisses de Vilobí, que té un paper important. Aquest any hem celebrat l'aniversari de la fundació del monestir, de la Fraternitat de Santa Clara, i la celebració es va veure clarament l'arrelament que tenen en el seu context i l'estimació que tenen de la gent. Tenim una altra comunitat contemplativa masculina, que és Solius, una antiga fundació de Poblet, que es va fer als anys 60 arrel de l'aplicació del Concili Vaticà II, que té certes dificultats per tenir noves vocacions, com totes, però que encara té un paper important i que veig que és molt estimada, sobretot pels preveres de la diòcesi. I tenim altres comunitats, com poden ser les Carmelites de Banyoles, els Carmelites d'Olot, i encara la presència de monges benedictines a Sant Daniel. Són riqueses importants que hem de rebre i acollir amb felicitat, no? Perquè és important tenir-les i són una riquesa per tots nosaltres. Hi ha altre tipus de carismes que van anar sorgint al llarg del segle XVIII, XIX, que potser ara també tenen dificultats perquè diguem-ne que el motiu de la seva creació, que era assistència educativa, assistència sanitària, els ancians, etc., la nostra societat ha anat canviant i juntament amb la davallada de vocacions es produeix que aquestes funcions les compleix el sector públic i potser estan perdent una mica la identitat, però segueixen present encara entre nosaltres i això és una gran riquesa per tots.
La ràdio fem especialment companyia, i companyia, per exemple, a les persones que pateixen la solitud, també malalts, persones amb discapacitats. En aquestes dates de Nadal, què els dirien aquests oients que ens escolten?
Que se sentin estimats, que se sentin estimats primerament per Déu, que estima els qui pateixen. Hi ha molta gent que pateix la solitud en hospitals, en presons, i molta gent que la pateix a casa. Una vegada és una solitud i a vegades també una pobresa que en alguns moments s'ha qualificat de vergonyant, no? Vull dir, gent que no s'atreveix ni a demanar ajuda, però que pateix molt, que no pot arribar a fi de mes, pagant el lloguer, tenint l'estufa de butà encesa, anant a comprar menjar, etc. I això ens ha de moure el cor. L'Església té diferents institucions que actuen en aquests àmbits, però que ens cal encara estar més atents als que demanen ajuda i als que no es veuen amb cor de demanar ajuda, que també és important d'intentar arribar-los. Intentar que no se senti mai ningú sol. Moltes vegades, en global, no es pot planejar això, però cadascú a casa seva, a la seva casa de veïns, sap qui està sol, qui està acompanyat, qui passa el Nadal amb la família, qui no té família, qui no té bones relacions amb la família, etc. I intentar donar un cop de mà, una paraula amable i una abraçada a aquesta gent és molt important.
Bé, una de les celebracions primeres que el temps primer que va viure entre nosaltres, el Fra Octavi, va ser la Setmana Santa. Fra Octavi procedeix des de naixement fins a la seva vocació en un territori català de gran tradició de celebracions de la Setmana Santa. Hi ha des de Girona podem dir que hi ha una certa competència entre els armats i els manaies, de forma totalment pacífica, diguem-ho clar. Doncs, no li demanarem pas que digui quina és la millor, quina és la més maca, quina és la més d'allò, però a veure, com a tarragoní s'ha trobat amb un servei extraordinari, doncs amb una comunitat que la Setmana Santa també es viu, no només a Girona ciutat, pensem en Banyoles, en Besalú, moltes, des de la celebració de la Mare Déu dels Dolors fins a les processons, doncs, del trobament de Blanes, per dir, doncs, allò, agafem, tenim celebracions des de l'inici de la Setmana Santa fins a Pasqua. Com es viu per un que ha viscut de la Setmana Santa a Tarragona, la Setmana Santa a Girona?
Bé, encara no he viscut cap Setmana Santa com a bisbe a Girona. Sí que és cert que, com que l'anomenament ja s'havia fet públic, el dimecres sant de la Setmana Santa aquesta que hem passat viscut darrerament, vaig venir a Girona per visitar l'Església dels Dolors, on hi ha els passos de la confraria. Vaig tenir un primer contacte amb els membres de la Junta de Confraries i posteriorment ens hem anat trobant. És bonic que damunt viure aquí, com el món de la Setmana Santa també està involucrat en el món del Nadal, per entendre's, perquè participen en l'elaboració de pessebres, els manaies en gran part amb la cabalgada de Reis, etc., de que és bonica aquesta implicació, perquè és un dels reptes de les cofraries, que no siguin només activitats de Setmana Santa, sinó que siguin activitats al llarg de tot l'any, no? Fa pocs dies s'ha celebrat un congrés de cofraries de Setmana Santa a Sevilla, una mica amb aquest objectiu, no?, d'ampliar l'activitat de les confraries a nivell social dins de l'Església al llarg de tot l'any. Són festes encara que arrelen fortament en la gent. Per exemple, vaig poder visitar també la Casa dels Manaies a Banyoles, que m'havien convidat ja des del principi. Vull dir, són tradicions fortament arrelades, tant aquestes com les festes majors, que hem d'aprofitar, perquè són elements en què la fe encara és present entre la gent, encara mobilitza gent. Per tant, s'ha d'intentar enviar un missatge evangelitzador aprofitant aquestes circumstàncies. És cert que el món de la Setmana Santa, a Girona, a Tarragona i a pràcticament tots els llocs, té també pujades i baixades. Hi ha moments en què està la cosa més àlgida, hi ha moments en què et sento una mica en crisi, potser la crisi més forta es va viure a finals dels 70, principi dels 80, fins que hi va haver un canvi una mica de model de Setmana Santa, i és bo aguantar en aquests moments de crisi. No, ara, tant aquí com a Tarragona, també s'està una mica preocupat per la baixa de gent jove, sobretot. A Tarragona, per exemple, perquè molts passos són portats a coll, per tant això implica molt d'esforç i molta gent. La gent que ho va començar a fer, òbviament, s'ha fet gran 40 anys després i no pot fer aquest esforç físic. Aquí també m'expliquen que moltes cofradies tenen problemes per tenir gent jove, que s'ha de fer un esforç. També diria que, contra la tònica que hi havia hagut fa uns quants anys, en què la Setmana Santa es vivia més com a vacances per anar fora, etc., s'ha tornat una mica a viure-la en cada ciutat amb més intensitat. Això és bo i això també s'ha d'aprofitar. Jo crec que la celebració de la Setmana Santa, així com la Setmana Santa ha viscut als carrers, per dir-ho d'alguna manera, a part de les accions litúrgiques, és important de protegir-la i de cuidar-la.
Estem a la recta final del programa. Només temps per agrair la presència, l'assistència, i més seguint aquesta tradició en aquestes dates, de Fra Octavi Vilà, bisbe de Girona, en aquestes converses gironines. Senyor bisbe, moltíssimes gràcies, molta sort, salut i fins aviat.
Moltíssimes gràcies a vostès i molt bon Nadal per tothom.
Recordin que és un programa que ha fet possible la Diputació de Girona, fent possible aquesta emissió radiofònica i de proximitat. Víctor, tornarem ja l'any nou?
Ja l'any nou, sí.
Perfecte, doncs gràcies. Alegriment també a l'Àngel Rodríguez, que ens ha cedit l'estudi avui amablement i ens ha assistit tècnicament. Doncs bones festes i fins aviat.
Tots els dimarts a partir de 2:15, escolta a COPE Catalunya i Andorra les converses gironines. Josep Víctor Gay i Lluís Arté entrevisten a les personalitats més rellevants de la vida política, econòmica, cultural i social de Girona. Converses gironines, amb el suport de la Diputació de Girona.